Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Amb Dani Aguilar.
Bona nit, benvingudes, benvinguts al Tu diràs d'aquest divendres 10 de març del 2023. Un nou dia que quedarà marcat en vermell a la vida judicial del Futbol Club Barcelona i els seus gestors. Perquè ha estat avui als vols de les 4 de la tarda quan hem començat, quan hem conegut que la Fiscalia ha presentat ja la denúncia esperada contra el Barça com a persona jurídica i contra 5 persones més. És una notícia d'impacte, no per esperada ho deixa de ser, i que endreçarem tot plegat i explicarem les conseqüències jurídiques que això pot implicar. Però abans, la pregunta que imagino us esteu fent molts i moltes de les que ens escolteu i que aplica el terreny estrictament esportiu. Hi ha risc seriós que el Barça quedi fora de les competicions europees? Som conscients de la gravetat només de plantejar aquest dubte i per això calen amb prudència per contestar-lo. Però el que sabem a RAC1 és que, evidentment, una denúncia de la Fiscalia sí obre la porta a que la UEFA castigui el Barça excloent-lo de les seves competicions. De fet, amb el reglament a la mà, no cal que hi hagi una sentència judicial ferma perquè el màxim organisme europeu pugui reaccionar amb aquesta contundència. Per tant, la resposta és sí, que malauradament, pels interessos blaugrana, aquesta possibilitat hi és. Però compte, això no vol dir que acabi passant. En qualsevol cas, aquesta és la informació que tenim ara mateix. Anem a pams, Marta, Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
Posem ordre tot el que sabem a aquesta hora, endreçar les peces del puzzle, que són moltes perquè ho tinguem el més clar possible. Per començar, qui són els denunciats avui per Fiscalia, Marta?
Doncs la denúncia està dirigida contra el Barça i contra 5 persones físiques. L'exvicepresident del Comitè Tècnic d'Àrbitres, José María Enríquez Negreira, 2 expresidents del Barça, Josep Maria Bartomeu i Sandro Rossell, l'exdirector executiu del club, en Bartomeu, Òscar Grau, i l'exdirector d'Esports Professionals, també en Bartomeu, Albert Soler. En canvi, tant l'expresident Joan Gaspart com l'actual president Joan Laporta, responsables de mandats sota els quals també es van efectuar part dels pagaments, només hauran de declarar com a testimoni perquè els fets en els seus casos ja han quedat prescrits. Tampoc està denunciat el fill d'Enríquez Negreira, Javier Enríquez, perquè no ha quedat acreditat que conegués i compartís el propòsit del seu pare.
Per què se'ls denuncia?
Perquè la Fiscalia conclou que l'objectiu dels pagaments milionaris a Enríquez Negreira era afavorir el Barça en la presa de decisions dels àrbitres en els partits que disputés el club i en els resultats de les competicions. La Fiscalia els atribueix a tots ells un delicte continuat de corrupció entre particulars en l'àmbit esportiu, però també hi afegeix el delicte d'administració deslleial als 2 expresidents Bartomeu i Rossell i als executius Grau i Soler i de falsedat documental a Enríquez Negreira, Bartomeu, Grau i Soler. Tots els delictes impliquen penes de presó.
De quin període parla la Fiscalia?
Parla del període que comprèn entre el 2001 i el juliol del 2018, que és quan, segons la Fiscalia, el Barça va decidir deixar de pagar pels serveis de Negreira perquè va ser rellevat de la vicepresidència del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Aquest període engloba les presidències de Gaspar, Laporta, Rossell i Bartomeu.
I quins són els detalls dels pagaments que es posa?
Doncs la investigació ha acreditat que almenys des del 2001 i fins al juliol del 2018 el Barça va pagar a Negreira un total de 7,3 milions d'euros. Les factures no corresponen a cap prestació o serveis d'assessorament tècnic real, malgrat que l'exàrbitre havia manifestat que donava un assessorament verbal al club. Concretament, en el període investigat, sense que els fets no hagin prescrit, Negreira va percebre 1,2 milions d'euros entre el 2014 i el 2015 a través de l'empresa Nilsat i uns altres 1,6 durant el període entre el 2016 i el 2018 a través de l'empresa Desnil. Els comptes de les dues empreses es nodrien pràcticament en la seva totalitat dels ingressos procedents del Barça, que eren retirats en la seva majoria mitjançant xecs al portador. La denúncia també admet que es desconeix el destí dels diners en efectiu.
I per acabar, quina és la postura del Barça, Marta?
Fonts del Barça diuen a RAC1 que aquest escenari era previsible des del moment en què un col·legiat, Estrada Fernández, va presentar una denúncia al jutjat i la Fiscalia s'ha vist obligada obligada a frenar la seva investigació i judicialitzar-la. D'altra banda, sostenen des del Barça l'opinió del fiscal que recull la denúncia no és més que una hipòtesi investigativa absolutament preliminar. Ara s'inicia pròpiament la investigació judicial i és aquí on s'haurà de confirmar o rebutjar qualsevol hipòtesi i el Barça contribuirà en la investigació en tot allò que faci falta. El Barça, a més, reitera que mai no ha comprat cap àrbitre ni ha pretès influir en les decisions arbitrals.
Doncs tot això és el que sabem ara mateix. En 5 minuts us hem explicat informació bàsica que heu de saber a aquesta hora i a partir d'ara, més enllà d'aquest possible càstig esportiu. A partir d'ara què? Intentarem resoldre aquesta pregunta trucant al company de La Vanguardia, Antoni Muñoz, i també l'especialista en dret penal, Marc Molins. A què s'exposa el club i els denunciats? Quins timings tindrà el procés? Per què ara Sandro Rosell ha estat finalment inclòs a la denúncia? I sobretot, per què Fiscalia té tan clar que el Barça ha pagat per favors arbitrals? De seguida els ho preguntem. Però és que aquest no és l'únic cas de tribunals que tenim sobre la taula avui, Marta, perquè també hem conegut les novetats de la branca del Barça Gate que afecta a Jaume Roures. La jutgessa asseurà Josep Maria Bartomeu i Jaume Masferrer al banc dels acusats per la querella per injúries i calúmnies que va presentar Roures.
Sí, aquesta és la branca secundària del cas Barça Gate que continua en la seva fase d'instrucció. L'expresident del Barça i l'adjunt a la presidència seran jutjats per un delicte continuat d'injúries greus amb publicitat arran d'una querella presentada per l'amo de Mediapro, Jaume Roures. La titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, els imposa una fiança de 100.000 euros sota l'amenaça d'embargament dels seus béns en cas que no l'hagin dipositada en un termini de 24 hores. Roures va querellar-se com a resposta als missatges negatius contra la seva persona, emesos per diversos perfils de xarxes socials que eren gestionats pel grup Nice Stream, contractat pel Barça entre el 2017 i el 2020 i que es dedicava a desprestigiar, ja ho sabeu, figures de l'entorn blaurana incòmodes per Bartomeu.
Doncs d'aquí una estona, el tu diràs Jaume Roures, per parlar-ne de tot plegat. I per si fos poc, dos elements més de tribunals, tots dos que cauen del Tribunal Administratiu de l'Esport, del TAT. Per una banda, el TAT ha desestimat el recurs del Barça en el cas Geise Ferreira a la Copa de la Reina. Per tant, ara només queda la justícia ordinària si l'equip blaugrana vol tenir èxit en aquesta reclamació que li va comportar l'eliminació a la Copa. I per altra, recordeu també l'alineació indeguda d'un jugador del Barça de rugby davant el Cisneros, que va comportar la relegació de l'equip blaugrana al grup B de la Lliga i no poder jugar a la Copa? Doncs el mateix TAT ha suspès cautelarment els següents partits de Barça i Cisneros d'aquest cap de setmana mentre resol el cas. Per tant, caldrà esperar com es resol per saber com segueix la competició. Avui el dia ve molt, molt carregat i us l'explicarem aquí, el tu diràs. Tot això amb el trio del divendres, amb Ferran Martínez, en Juan Irigoyen i en Marc Marvà, amb qui també parlarem, evidentment, de l'actualitat estrictament esportiva, que ens encanta, com, per exemple, Lewandowski avui ja s'ha entrenat amb el Barça, en clau blaugrana. S'ha entrenat amb normalitat i, com us venim explicant des de fa dies, en aquesta sintonia arribarà Sant Mamés en el partit davant l'Atlètic Club, en el que es dibuixa com la primera de dues passes clau per al títol de Lliga. Amb el Madrid segon a 5 punts, un Madrid que Joan Camí, precisament demà, rep l'Espanyol a les dues. Quina és l'última hora?
Doncs que Diego Martínez ha convocat a 23 jugadors. Brian Olivan, per un traumatisme a la cama, i Javi Puado, per un procés febril. No han pogut treballar al mateix ritme que els seus companys durant la setmana, tot i que formen part de la convocatòria. La principal novetat és Dani Gómez, ja recuperat dels seus problemes físics de les últimes setmanes. Pel que fa al Madrid, Ancelotti recupera Modric després de complir sanció i té les baixes de Benzema, jugarà Rodrigo, segons ha confirmat el tècnic italià, i també de Mendy i Alaba.
Per això, després us oferirem una conversa amb un jugador format al Real Madrid i va arribar de ben jovenet, a poc es va convertir en un dels porters més sòlids de la Lliga i ara és l'encarregat de defensar la porteria de l'Espanyol. Partit especial demà per Fernando Pacheco. D'aquí una estona escoltem l'entrevista amb en Joan Camí. Que no acabarà fins dilluns, quan el Girona rebi l'Atlètic de Madrid i que Miquel Agut aquesta hora ja ha arrencat amb els últims minuts del partit que, insistim, arrenca la jornada.
Sí, senyor, Daniel Aguilar, és un partit entre el Cádiz i el Getafe, 13 minuts pel final i ha estat a punt de marcar el Cádiz amb Escalante el segon gol. De moment, 1-1, un bon resultat tant per l'Espanyol com pel Girona. Són dos equips implicats a la zona baixa. Ha començat avançant-se l'equip local, ha empatat de penal Enes Unal. Hi ha qui diu que no hi pot haver golaços de penal. Doncs Enes Unal ho ha desmentit perquè ha estat un penal impressionant el del futbolista turc. 12 pel final, 1-1. Bon resultat pels catalans de la zona baixa. Sí. I han de lamentar que han llançat un encenador a Munir, quan l'acabava de substituir Quique Sánchez Flores, un episodi que no ens agrada, evidentment, i que espero que es faci constar en algun lloc perquè la persona que l'hagi llançat no torni a entrar a un recinte de futbol.
El que es fa constar és que de burros el món en segueix sent ple. I el futbol internacional, què destaquem del que tenim ara en marxa?
Doncs mira, bàsicament dos partits que l'Inter està perdent al camp de l'Espezia per 2-1, una derrota que deixaria el Nàpols, si no ho tenia bé, gairebé com a gran candidat al títol a la Sèrie A. Queden ara mateix 3 minuts ja dins del temps afegit. 2-1 per l'Inter al camp de l'Espezia. I d'altra banda, a França, el temps afegit gairebé. Lilla 3, Lió 2, el Lió que està a 12 punts de la Lliga de Campions, o sigui que ho té d'allò més magre.
A la recta del final del programa repassem tots els resultats internacionals amb el futbolín. I també parlarem de la derrota tercera consecutiva del Barça avui a la pista del Fenerbahçe, Marc Mundet.
Què tal, Dani? Bona nit. Sí, tercera derrota del Barça en l'acumulat de les dues competicions. Recordem, diumenge l'equip va perdre a Saragossa després d'una pèssima primera part. Dimarts l'equip va punxar a la pista de l'Olympiacos i avui ha tornat a perdre a la pista del Fenerbahçe per 81-73 després d'anar guanyant de 17 punts al minut 9 de partit. Mala segona part del Barça, que d'aquesta manera es queda amb 18 victòries. Hi ha un altre marcador que convé ressaltar d'aquesta nit. És la victòria del Mònaco, de nou a la pista del Baskonia, partit que s'ha acabat fa només uns instants. Baskonia 93, Mònaco 102. D'aquesta manera, a la classificació, Olympiacos líder 20 victòries, Real Madrid segon amb 19 i un partit menys, el Barça és tercer amb 18, el Fenerbahçe puja fins a la quarta posició amb 17, els mateixos guarismes que el Mònaco. D'aquesta manera, el Barça, que està a l'espera de que Fenerbahçe i Real Madrid juguin aquest partit que es va haver de suspendre per el terratrèmol de Turquia i Síria i que en el cas de que els turcs guanyessin els blancs, el Barça cauria a la quarta posició.
A la recta final escoltem protagonistes d'aquesta derrota i repassem la resta de l'actualitat. Bàsquet, ciclisme i també futbol americà. Avui que l'Albert Pedrol us ha avançat aquí a RAC1, el nou destí dels Barcelona Dragons serà l'Olímpic de Terrassa. Tot això fins la 1 de la matinada. Divuit i les 11. Una pausa i arrenquem.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Obres l'ordre de comanda i fiques el numeret.
Quin numeret?
Són 8 dígits i 6 lletres.
Què?
Ho tens al mail.
Quin mail? Jo no tinc cap mail. Quin mail?
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Ofertes úniques amb estoc disponible fins al 20 de març. Citroën. Condicions a citroen.es.
Jo sempre jugo amb una pala de paddle shooter, perquè són pales personalitzades, fabricades de manera tecnoartesanal, amb materials de màxima qualitat, sistema antivibració i tens millor control. Ah, i perquè són fetes aquí?
Pala Shooter Paddle. Contacta amb nosaltres i personalitza la teva pala, la del teu club o la de la teva empresa. Més informació a shooterpaddle.com.
Parlem de cotxes, parlem de tecnologia, parlem del plaer de conduir, parlem de Renault. Aprofita els dies únics del 10 al 20 de març per endur-te'n el teu nou Renault amb les millors condicions. Més informació a Renault.es.
Descobreix-lo a la xarxa Renault de Catalunya.
Amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu Diràs.
I que ve molt carregada avui. 16 minuts i les 11 de la nit. Hola, Marc Marvà, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit,
Hola, Dani Aguilar. Hola, bona nit.
Bona nit.
Hola, Ferran Martínez, bona nit.
Hola, què tal?
Amb
bona
la
nit.
Marta Ramon aquí al costat. En un nou dia intens, de fet, avui s'han canviat les posicions i tot, perquè el dia ve carregat. No sé exactament per què us heu canviat les posicions, però
no,
vaja.
No, ara ho iré a mirar, eh?
Ah, val, fantàstic.
Sí. No, perquè...
No tornaràs.
Perquè, bueno, tal com va arribar, hi havia molta gent.
Sí, ja. Els necessitats d'Andorra hi havia...
Us sentiu estranys, no?
Ben, si a mi una mica. Posat lluny de la Marta Ramon per no transmetre la meva olor de...
No molesta, eh?
Anem a ir l'estudi de...
Tot el que em recordi a les croquetes és benvingut.
Podem confirmar ara mateix que... D'on vens?
A veure, estava treballant a baix a la planta 5 a Mundo Deportivo.
Carai, doncs déu-n'hi-do, Mundo Deportivo.
No, i a les 10 he sortit a buscar un Frankfurt.
Sí.
I m'he pres el Frankfurt allà a la barra.
Ens l'estem menjant tots.
D'un Frankfurt i l'estem jalant tots.
Sí, sí. En fi, ara, avui... passaran moltíssimes veus per aquest programa per tal de poder analitzar tot el que està passant i tot el que estem vivint, i ara de seguida us demanaré l'opinió en profunditat, però us demano un primer tast de tot el que estem vivint avui. De fet, la setmana passada, mira, m'ho han comentat un company que se sentia molt identificat amb la reflexió que feies tu, Ferran, d'aquesta tristesa que podíem sentir, no? O es podia sentir dintre de l'afició del Barça respecte a tot el que està passant. Avui que s'ha fet un pas més, un comentari, i ara de seguida ho ampliem.
Bé, avui va més enllà, perquè fins ara eren notícies, i avui la Fiscalia doncs acusa el Barça d'intentar comprar àrbitres i de corrupció. De fet, també és del que es fa tot, ressò tota la premsa, no només d'aquí, sinó internacional, i aquesta llòfia doncs la portaràs durant molt temps a sobre. És aquella pena, aquesta tristesa que comentaves, que... doncs que realment el que eren indicis, ara la Fiscalia acusa el Barça. Ho haurà de demostrar, òbviament.
Sí, 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 sí.
Però vaja, aquesta llòfia, cuidado per treure-te-la, eh?
Jo crec que avui la percepció que tinc més important és que el Barça en tot moment ha pogut desmentir, i en el moment en què t'acusa la Fiscalia ja has de començar-ho a provar. És a dir, no ets culpable, òbviament, però estàs molt més a prop, i ara sí que hauràs de començar ja en un procés de documentació i de presentar proves en les que no ets el que t'estan acusant, perquè el que està fent avui la Fiscalia és acusant, i per tant ja està molt més a prop, vull dir, del que la sensació que parlava el Ferran precisament la setmana passada, i dèiem que hi havia afició del Barça que no s'ho volia creure, doncs hi ha afició del Barça que a dia d'avui ja pot estar molt més a prop de que avui la Fiscalia ha acusat el Barça, i opina el fiscal que el Barça doncs va voler comprar àrbitres.
Primera impressió breu, Juan.
Estoy un poco de acuerdo en la línea de lo que dicen Ferran y Marc. Evidentemente, ya lo hemos hablado, lo hemos comentado, al final esto empaña de alguna manera la etapa más exitosa, la gloria del club, ¿no? La etapa de Messi, o sea, es lo real. 4 Champions, no sé cuántas ligas...
40 títulos.
Mm. Bueno, 40 títulos Messi.
Sí, Messi.
Pero del 2001 hay más todavía. Bueno,
sí,
no importa.
Sí, sí.
A lo que voy. Y en cualquier caso, no es para poner en duda la justicia, ni mucho menos. O sea, hay que probar que un partido está comprado. O sea, es muy difícil. De hecho, partidos que están comprados son difíciles de valorar. Partidos que se duda... va a ser difícil. Lo que pasa es que ya está sucio, y todo lo que se ha ensuciado después es muy difícil
netejar-ho, sí, y que el rastre sobretot que
se puede limpiar con el codo, ¿no? Con lo que escribiste con la mano. Entonces sí, sí. Si el Barça llega a ser inocente, ¿se va a hacer tanto ruido como se está haciendo cuando se sospecha de que es culpable?
Un soroll equivalent al que s'ha embrutat per netejar. Això és el que acostuma a ser més difícil, perquè acostuma a ser molt més difícil netejar que embrutar. Ara de seguida seguim, però abans, primera veu que passa per avui pel Tu Diràs, el company de La Vanguardia que està seguint aquesta qüestió i col·laborador d'aquesta casa, el Toni Muñoz. Hola, Toni, què tal? Bona nit.
Què tal? Bona nit.
Bona nit, bona nit. A veure, en primer lloc, algú que pugui tenir dubtes respecte a una qüestió. Què vol dir, Toni, que el Barça se'l denuncia com a persona jurídica? Exactament per què? Què vol dir això?
Bueno, doncs bàsicament el que considerem és que l'entitat s'ha vist afavorida per l'actuació dels seus dirigents, i per això el Barça doncs queda imputat com a persona jurídica, i serà el club doncs que a qui tingui també s'haurà de defensar sobre aquestes responsabilitats que li atribueix la Fiscalia. Recordem doncs que el club, sí, al final de tot aquest procés que comença avui i que ja veurem que acabarà d'aquí uns quants anys, doncs si acabés condemnat s'hauria doncs d'enfrontar a les penes que consideressin. Per exemple, una de les possibilitats és una multa, que jo crec que en cas de condemna serà la més probable, però també aquest delicte pot comportar situacions molt més greus i molt més extremes, com per exemple el descens de categoria, o fins i tot, en un cas superextrem, que ja us dic que no passarà, la dissolució del club. Per tant, poca broma, el Barça doncs, això està imputat com a persona jurídica pels delictes de falsedat documental, de corrupció entre particulars i d'administració deslleial.
Ara, després ja entrarem en la qüestió esportiva. Abans, per què entra en condició de denunciat Sandro Rosell, si la perspectiva era que no ho fos, per què ara sí?
Doncs ara, Sandro Rosell, clar, quan el País va avançar aquesta informació i va doncs, apuntar el nom de Josep Maria Bartomeu dient que seria l'únic president o expresident imputat en aquesta causa, no vam tenir en compte doncs, que aquí el que s'imputa és un delicte continuat. Els delictes continuats no prescriuen els 5 anys,
val,
sinó que prescriuen els 10 anys. I, per tant, hem de tirar 10 anys enrere, i si tirem 10 anys enrere, són 2013, i el president a l'any 2013 era Sandro Rosell. Per tant, engloba des del 2013 fins ara, i aleshores és Sandro Rosell, Josep Maria Bartomeu i els executius del club, com eren Òscar Grau i Albert Soler.
En què es basa la fiscalia, ara que ho explicava a mi, que s'ha de demostrar? Hi ha una, diguem-ne, una opinió molt fafaent, molt, molt determinada, en què ja s'ha buscat el favor dels àrbitres. En què es basa la fiscalia?
Doncs mira, es basa bàsicament en els pagaments i que no tenen justificació. És a dir, el que detecta la fiscalia, primer, és que hi ha uns pagaments continuats del Barça a l'empresa d'Enríquez Negreira, uns pagaments que són aproximadament de 40.000, 45.000 euros cada mes per uns suposats serveis que, segons posen al concepte de les factures, és per assessorament i vídeos tècnics. Però quan la Hisenda, que és qui primer comença a investigar tot això, demana les proves, no, de dir, vale, per què li pagueu aquests diners al, a Enríquez Negreira, i si és per aquests vídeos, doncs ensenyeu-me aquests vídeos, no? I avui, la sorpresa que ens hem endut quan hem llegit aquesta denúncia de la Fiscalia és doncs, que aquests vídeos no han estat presentats. Per tant, el que considera és que s'han donat diners per uns serveis que no s'han prestat. I aleshores, quan tu, la Fiscalia, veu doncs, que al llarg d'aquests anys, des del 2001 fins al 2018, que acaba, diguéssim, la relació entre Enríquez Negreira i el Barça, s'han pagat 7,3 milions i no hi ha justificació que ho sostingui, el que diu la Fiscalia o el que sospita, perquè és una sospita doncs, que acaben abocant en aquesta denúncia, és que això s'ha fet servir per pagar els àrbitres a canvi de favors arbitrals.
Toni, una pregunta, soy Irigoyen. ¿Existe la posibilidad de que la Fiscalía, sí, evidentemente es difícil de preguntar, pueda saber cuánto se paga por comprar partidos? Porque evidentemente, si te parece, o sea, ¿existe esa manera de comprobar si lo que el Barça quería era comprar partidos? ¿Existe un valor en el mercado negro, evidentemente, de lo que es comprar un partido de fútbol?
Yo creo que no. Sincerament, jo crec que no ho trobaran, perquè aquí bàsicament el que tenen són els pagaments mensuals, però no, el que no han pogut demostrar, i que jo crec que aquí és on en fi, debilita una mica l'acusació de la Fiscalia, és de dir, bueno, vale, vosaltres creieu que s'han comprat els àrbitres, però demostra'm en quins partits s'ha comprat els àrbitres i quina traducció han tingut aquests pagaments, no? Jo crec que això, és a dir, l'afirmació que fa la Fiscalia és perquè sospita que realment aquests pagaments anaven encaminats a favors arbitrals, però no pot concretar com s'ha traduït. I jo crec que aquí serà el quid de la qüestió, no? És a dir, el Barça a la garada diu, escolta, nosaltres hem pagat per uns assessoraments que han estat verbals, que per tant no es podran comprovar perquè són verbals, i a partir d'aquí demostra'm tu, Fiscalia, que això s'ha traduït en algun tipus de favor arbitral i en quins partits. I jo crec que aquí costarà, sincerament, que la Fiscalia pugui demostrar això.
Hola, Toni, soc el Ferran Martínez, de Mundo Deportivo. Parlaves de que prescriu els 10 anys i per això entra també Rosell. Entenc que també poden entrar altres executius del club a partir d'ara, pot afectar també antics directors generals o altres empleats del club?
Sí, és possible. Desconec qui eren, si eren uns, hi havia altres executius a partir del 2014, és a dir, el període que s'investiga és del 2014 al 2018. I el muntant, és a dir, la quantitat doncs, que el Barça va pagar és de 2,9 milions d'euros i va inclòs. I a partir d'aquí, doncs, la Fiscalia el que haurà és anirà desgranant i anirà buscant quins són els responsables d'aquests pagaments i quines persones s'han pogut veure implicades. També s'ha de dir doncs, que la Fiscalia porta un any investigant això, que aquestes persones que avui han estat investigades o ja imputades formalment doncs, són persones que ja van declarar davant la Fiscalia, vull dir que ja van donar la seva opinió i la seva versió dels fets, i per això doncs, han acabat imputats perquè eren els responsables d'aquests pagaments en el període investigat. Si efectivament doncs, es troben altres persones que també van poder participar d'aquests pagaments en aquest període investigat, doncs és possible doncs, que també es puguin ampliar, diguéssim, aquesta denúncia i acabar formalment imputats.
Acabo amb l'última, Toni. Si tenim en consideració totes les, tot el que es dicta en la denúncia, a mi em crida l'atenció que no quedi denunciat també el fill, Javier Enríquez. Per què és això? Vull dir, per què si ell forma part d'aquest entramat del qual parla amb Josep Contreras, per què finalment no entra com a denunciat?
Doncs mira, és una de les grans preguntes i que no tinc resposta, Dani, perquè la veritat és que a partir del 2016, això ho detalla la denúncia, és Javier Enríquez qui fa la feina, qui substitueix el seu pare a l'hora de ser el proveïdor d'aquests vídeos sobre àrbitres al Barça. I el que diu la denúncia és que el que es fa servir és una mena de tapadora, una empresa pantalla, la de Josep Contreras,
sí,
per facturar aquests serveis. És a dir, que els diners no arribin directament a Enríquez Negreira, sinó que abans passin per Josep Contreras. Josep Contreras, òbviament, per fer aquesta intermediació s'emportava, es van portar en dos anys 150.000 euros i la resta van anar a parar a la butxaca de Javier Enríquez. Per tant, és estrany doncs, que si la fiscalia imputa el seu pare, el fill no l'imputi, no?
Sí, sí.
És evident doncs, que haurà de declarar en algun moment i ja veurem, perquè, òbviament, això estem en la fase inicial, si finalment no acaba imputat, perquè recordeu doncs, que totes aquestes persones acabaran declarant en instrucció, ara un cop el jutge accepti la denúncia, que ja us dic jo que l'acceptarà, i a partir d'aquí veurem com van desfilant tots. Veurem els expresidents Joan Gaspar, també l'actual president Joan Laporta desfilant com a testimonis. Per què? Doncs perquè consideren que ell, malgrat que puguin tenir la mateixa responsabilitat que Sandro Rosell o que Bartomeu, doncs consideren que la seva actuació doncs, està prescrita, i en el cas de Javier Enríquez sí que es podria veure, ja que si ha tingut algun tipus d'implicació, que com sembla bastant evident, doncs també se li pot canviar aquesta condició i passar de testimoni a investigat. Per tant, vull dir, el procés judicial tot just acaba de començar i serà llarg, per tant, poden canviar moltes coses encara.
Anirà per molt llarg. Toni Muñoz, company de La Vanguardia, gràcies per posar-nos una mica de llum. Una abraçada.
Molt bé, una abraçada, que vagi bé.
Digues, Ferran, que...
No, que l'acusació de la fiscalia,
sí,
l'escrit, vaja, diu que no ha quedado acreditado, respecte al fill, ara això que comentaves,
sí,
diu,
sí,
no ha quedado acreditado en este momento inicial que Javier Enríquez,
correcte,
conociera y compartiera el propósito de su padre.
Això és un dels paràgrafs que, de la denúncia, però a mi també, en qualsevol
sí, sí,
cas...
Sí, sí,
formava part de l'empresa, no?
Sí, sí.
O era administrador compartit amb el seu
em
pare.
Em sorprèn que quedi absolutament...
Sí, és molt sorprenent.
A l'hora de derivar les factures...
Sí, sí, sí.
Queda clar que Contreras sí que cobrava aquesta comissió per intermediació,
sí,
que a mi això em sembla bastant
absolutament,
molt rellevant.
Sí, sí.
Em sembla molt rellevant,
sí, sí,
perquè durant l'època...
I amb els precedents que té Contreras.
Núñez Gaspar...
Solías, etc.
Va ser directiu del Barça, amb Bartomeu, i després també era de la comissió...
Formava part de la comissió esportiva.
Sí. Esportiva, sí, de, sobretot amb el, correcte, la comissió esportiva, amb el Barça Atlètic,
sí, sí,
va estar fins l'últim dia, pràcticament.
Ens explica Jordi Mestre aquí que li reportava directament aquests famosos informes arbitrals, li enviava Contreras directament,
sí,
a ell.
Sí, aquesta aquí, bueno, em sembla un... Així em sembla, com deia la Marta, molt rellevant, perquè s'estan derivant uns diners a gent dins del club.
És el que hem estat parlant durant tots aquests dies. Hi ha dues històries. Una, algú que s'embutxaca diners. Dos, favors arbitrals.
Però una, a mi m'ha sorprès que el Toni Muñoz ha dit que un dels motius principals que troba la fiscalia és que no s'hagin aportat aquests vídeos.
Mm.
Però entenc que els informes sí que es deuen haver aportat, perquè Jordi Mestre va dir que ja els havia
correcte,
vist.
Correcte.
Vull dir que...
I és més...
Han d'haver-hi alguns informes, si sí, no... Aquí Jordi Mestre, en aquest programa, va explicar que sí, ja havia sí, vist sí, uns informes.
Sí, sí.
I si ara la fiscalia se sustenta per fer aquesta... L'opinió del fiscal és que el Barça suposadament ha comprat els àrbitres perquè no ha portat cap informe o cap vídeo, Jordi Mestre aquí va dir que sí que existia.
No, exacte, és que aquesta és l'altra. Ningú ha vist aquests informes ni aquests vídeos, però parles amb executius del club o amb exempleats del club que t'asseguren que sí que els han vist i que sí que eren reals.
Mm.
El que passa que, òbviament, estaven absolutament fora de preu de mercat.
Clar, clar, clar. Això
ho hem parlat una
sí,
vegada
sí,
aquí
sí,
a les tertúlies.
Sí, 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 sí.
Una cosa natural. A mi em sorprèn molt que això no hagi arribat a la fiscalia.
Sí, sí. Per això a mi em crida l'atenció, i és el que diu el Toni, també. És una de les grans preguntes que hi ha. aquí hi ha dues branques, per dir-ho d'alguna manera. Hi ha una branca que és, evidentment, totes les conseqüències d'estricte caràcter econòmic o jurídic que puguin rebre les parts. Però hi ha una altra banda que imagino que molts dels que ens escolteu ara mateix també ens importa i us importa, perquè al final estem parlant d'esport i molts us esteu preguntant ara mateix. I això realment pot afectar a nivell esportiu al Barça? La presentació de la denúncia de la Fiscalia obre la porta a que la UEFA pugui castigar el Barça excloent-lo de les seves competicions. Això és així. De fet, amb el reglament a la mà, Marta, no cal ni tan sols que hi hagi una sentència judicial ferma perquè el màxim organisme europeu pugui reaccionar amb aquesta contundència.
Sí, la UEFA podria considerar sense esperar una sentència o que s'arribi a aprovar la ingerència esportiva del que es denuncia que la reputació de la competició ha quedat malmesa. El reglament de la Champions League, la Europa League, la Conference League, etc., estipula que els clubs participants no poden estar implicats de cap manera en alteració il·lícita de partits tant a nivell nacional com internacional. Per entendre-ho millor, ens hem posat en contacte i ens hem posat en mans de l'advocat especialitzat en dret esportiu Josep Maria Vandellós. La UEFA pot sancionar els clubs si actuen contra el seu reglament independentment del que digui la justícia de cada país.
Sí, la UEFA pot, en base als seus reglaments, excloure i sancionar a qualsevol club sota la seva jurisdicció i, per tant, impedir que participi en les competicions que organitza, sigui la Champions, l'Europa League o la Conference League. No? De fet, que una conducta pugui constituir o no un il·lícit penal no impedeix que aquesta mateixa conducta o fet pugui contravenir els reglaments, en aquest cas, de la UEFA. Penseu, per exemple, que en el territori sobre el que actua la UEFA, que és molt gran, hi ha 55 associacions membres, entre ells hi ha països que primeres no ho semblaria, no? Com Kazakhstan, Armènia, Azerbaijan, i a més no tots els països que formen part de la UEFA, no a tots els països la corrupció esportiva és delicte. Per tant, imagineu-vos, no, que no, el problema que suposaria per la UEFA no poder o només poder sancionar conductes d'aquest tipus si constituïssin una infracció o un il·lícit penal.
I què diu el reglament de la UEFA?
És important tenir en compte que el darrer codi disciplinari de la UEFA, les infraccions relatives a arranjaments de partits, per exemple, no prescriuen, no? I per tant es poden perseguir sempre sense limitació temporal. Cal també tenir present que si en principi el codi disciplinari de la UEFA s'aplica a conductes que succeeixin durant els partits de les competicions que organitza, la Champions, l'Europa League i la Conference League, en el cas dels clubs, també pot aplicar-se a conductes que siguin greus i que atemptin contra els objectius estatutaris de la pròpia UEFA, no? Entre aquests, a l'article 2 hi ha la protecció de la integritat de les competicions, no? I que no siguin, doncs, que no fossin perseguits adequadament a nivell nacional, en aquest cas per la Real Federació Espanyola de Futbol o per la Lliga, no? Per tant, la UEFA sí que des del meu punt de vista té competència, una competència clara per entrar a investigar, ja sigui d'ofici o a instància de part, no? Per la denúncia d'un tercer, i en el seu cas, si ho considera oportú, doncs sancionar conductes tan diverses com, no?, la infracció dels principis generals de conducta, en aquest cas seria relacionats amb possibles casos de corrupció o inclús temptativa de corrupció activa, és a dir, oferir, o passiva, no?, que t'ofereixin. Perquè ja no és només el fet de participar en actes de corrupció, sinó intentar-ho, no? I això ja constituiria una infracció del reglament.
I què passa amb el criteri d'admissió a les competicions?
A part, també tenim entre la normativa de la UEFA, no?, els criteris d'admissió a les competicions. Per exemple, el de la Champions League, no? Hi ha un article que exigeix no haver estat involucrat en qualsevol tipus d'activitat relacionada amb l'arranjament de partits, tant a nivell nacional com a internacional, no? I aquests criteris d'admissió, que estan molt clars a la normativa, el TAS els ha considerat, no? El Tribunal d'Arbitratge Esportiu a Suïssa els ha considerat en diversos casos i no els qualifica ni tan sols de sancions, sinó com a mesures administratives, no? Per exemple, a l'escàndol de 2013 del Fenerbahçe turc, no? On tot i no existir una sentència final dels tribunals turcs contra els oficials del club que van estar involucrats en una trama delictiva de corrupció de partits a la pròpia Lliga Turca, doncs bé, la UEFA no va dubtar ni un segon a excloure el club, no? I el TAS va confirmar aquesta exclusió especificant que ni tan sols aquesta exclusió era una sanció disciplinària, sinó una mesura prèvia o administrativa diferent de les conductes penals, no? I que es poden perfectament sancionar, en aquest cas la UEFA, per garantir, com he dit abans, els propis objectius estatutaris, no?
La rellevància del cas del Fenerbahçe, que ara comentava l'advocat Vandellós, o bé un altre que també hi ha hagut els últims anys, el de l'Skenderbeu albanès, expulsat durant 10 anys de les competicions europees, és al fons la no necessitat d'existir ni delicte ni tan sols violació del reglament disciplinari de la UEFA, fins i tot per excloure un club de les competicions europees.
Això és el que explica l'advocat especialitzat en dret esportiu, Josep Maria Vandellós. Home, aquest sí que seria, jo crec, vaja, no, l'altre també, evident, però seria una de les grans
però,
penes de la història, fins i tot del Barça.
Però si en el caso de la Juventus, que lo comentaba recién a Marc, con audios, que s'acorda del caso Moshi.
Sí, el tenim tots presents.
No se sancionó al club, se lo descendió, pero lo descendió la Serie A, sí. Entiendo, como que te desciende la Liga. Y al Milan se le sacaron puntos, pero se mantuvo en primera división, y al Inter creo que también, porque ahora la UEFA sí va a intervenir cuando no hay pruebas que demuestren, que no hay pruebas que demuestren que, bueno, por ahora,
momento,
perdón,
exacto, sí,
perdón,
sí.
Perdón, sí, tienes razón, de momento no hay, y va a ser muy difícil,
sí, demostrar
que un partido está que
simplement posem sobre la taula que és una possibilitat que existeix. Clar, el procés seria llarg, s'hauria d'obrir un expedient per part de la UEFA, etcètera.
No sé com té nada que ver, Marta.
No, simplement no, perquè la gent que ens està escoltant sàpiga del que parlem.
És una pregunta que tothom es fa. I llavors nosaltres hem preguntat als especialistes i hi ha la possibilitat, diguem, de jurídica a les lleis, que això passi. Sí.
Però ante el miedo latente me suscribo a la única jurisprudència que hay, que és el de la Juventus. A mi no tengo otra presente.
Però quin context hi havia?
No, però, per exemple, l'advocat parlava del Fenerbahçe, parlava d'un club albanès. Clar, són clubs que no tenen l'entitat que té el Barça.
Per tant, aquí vas tu.
El Barça s'ha d'equiparar a casos com el de la Juve.
Però quin context hi havia la Juve i quin context té ara el Barça?
A què t'has referit?
Amb la UEFA.
No, clar, la relació que té el Barça amb la UEFA és lamentable i el conflicte de la Superliga...
No pongas cara que la gent no te ve.
O sea, no, potser sóc un mal pensat.
No, però no es pot deslligar. El Ferran
no es pot deslligar la relació que té ara mateix el Barça amb la UEFA. Quan el Barça és un dels principals actors protagonista de la Superliga, que el que vol fer és treure-li la millor competició a la UEFA... De tot això.
Sí, però llavors estem entrant.
És que, a part per afegir més elements al context, també s'ha de remarcar que el que ens explica l'advocat i el que podem valorar llegint el reglament, etc, és que és igual que hi hagi això de la fiscalia, és igual, o sigui, la UEFA, si s'empipa molt amb un club pel que sigui, té la potestat d'interpretar el seu reglament com vulgui, per fer fora a qui sigui, sancionar de la manera que cregui convenient. Vull dir, que la fiscalia afegeix un element més, però
Marta,
si la UEFA vol...
La diferència amb la Juventus va ser tan escandalosa...
No, clar.
Escandalosa, ja ho veurem. És que,
però sí,
Ferran, estem en una fase inicial.
Hay audios en el caso de la Juventus.
Bueno, pues espera't que surti alguna cosa més aquí. No, i ara especulo, no estic dient...
Ah, ok, no dic, a ver si el Mundo Deportivo... Ara m'entero...
Ara m'entero...
A veure, però estem a la fase inicial d'una investigació.
Sí.
No, totalment.
Clar, evidentment.
Pot aparèixer qualsevol cosa.
Per això nosaltres avui, és 10 de març del 2023, avui estem fent el primer programa... que portem uns quants dies amb això. Perdó.
Però amb la fiscalia sobre la taula...
Posant sobre la taula
amb la denúncia,
aquesta
qüestió.
El primer programa en el que el Barça està acusat de corrupció
per part de la fiscalia.
Com a persona jurídica.
I estem parlant de un cas que s'allargarà i molt en el temps i que pot portar i que segurament implicarà imatges històriques, malauradament històriques per l'entitat, de veure al banc dels acusats, molt possiblement, doncs figures molt rellevants de la història recent del club.
I també es posa de relleu, jo crec, un fet, que és el fet que en el cas Neymar, quan el Barça, és a dir, quan el Barça com a institució acaba sortint, en aquell cas, com a perjudicat, com a institució, ara encara té més importància. Allò que en aquell moment doncs, potser va passar una mica de puntetes, ara cobra molt més sentit perquè, com també deia abans el Toni Muñoz, seria una reincidència en la que pot ser que dins d'aquesta reincidència, en el cas jurídic, doncs, tingui molt més sentit perquè seria per doble valor.
Tornant al tema de la Juve, em fan un apunt que també s'ha d'afegir, que és que al descendir la Juve ja no va poder participar en competicions europees i per tant la UEFA es va estalviar haver d'intervenir perquè les seves, diguem, a les seves competicions nacionals ja es va actuar i aleshores a nivell europeu ja no va fer falta doncs, sancionar.
És un bon apunt. Sí. A veure, ara seguim. Abans, parlant de Sidrals.
I el Milan i el apuntador i el Milan i l'Inter...
Entiendo que també
va ser sancionat també per la seva pròpia lliga, el que passa que no va baixar la categoria.
Perdieron puntos en la liga siguiente, no en el... Bueno, es que es una cuestión de mirarlo, es fácil. Hay que ver, esto fue 2000, la temporada 2005-2006. Sí, sí. ¿Qué pasó con el Milan y la Juve en la temporada 2006-2007 en Europa?
Ara seguim, però abans, parlant de Sidrals, insisteixo, què dimonis acaba de passar en el Cádiz-Getafe? He vist absolutament de tot, un ball de bastons monumental, Miquel.
Sí, a veure, el partit s'ha acabat amb empat a 2. Ho havíem deixat amb empat a 1. Al minut 85 ha marcat Alcaraz de penal, un penal de Domingos Duarte, que li ha costat la segona groga, 2-1, i el Getafe amb 10. L'àrbitre ha allargat 10 minuts i al 12è minut de temps afegit de la segona part hi ha hagut unes mans d'Espino dins l'àrea, difícils de veure per l'àrbitre de camp. Les ha vist a l'estrada Fernández al bar. Hernández ha anat a revisar-les i ha sancionat penal. Els dos gols del Getafe, de penal. Els dos d'Enés Unal, un gol del Cádiz, de penal. Ha tingut feina al bar i l'àrbitre de camp. Ha picat el penal Enés Unal al quart d'hora de temps afegit de la segona part, o sigui, la segona part ha durat de rellotge una hora de futbol a la segona part, i amb aquest gol s'ha acabat el partit. Un jugador del Cádiz ha anat per darrere d'un jugador del Getafe, li ha clavat un cop de colze al clatell i l'han expulsat en vermella directa. Segons que posi a l'acte, aquest jugador del Cádiz pot tenir dificultats per jugar en un mes tranquil·lament. I d'altra banda, s'han llançat objectes al terreny de joc mentre els jugadors del Getafe celebraven el gol de l'empat, insisteixo, passat el quart d'hora de temps afegit de la segona part. Un partit que serà recordat i que s'acaba amb empat a 2. D'aquesta manera el resultat és positiu tant per l'Espanyol com pel Girona.
Mira, a veure què diu Rubén Sobrino, el jugador del Cádiz.
Penalti, el de Luis no sé si es. Sí, bueno, creo que se nos escapa en tres puntos importantísimo.
Las manos, ¿no? Qué cantidad de manos se están pitando esta temporada hoy aquí.
Sí, todas las manos, sí, por eso. Creo que, bueno, son una pelota muy, muy complicada porque, bueno, vas hacia detrás, no ves, ¿sabes? Saltas al final siempre así, por eso yo creo que al final hay tanta mano porque es muy difícil saltar con la mano juntas. Y bueno, hay muchos penaltis, habrá, y bueno, hasta que no se cambie, habrá miles de penaltis, así como siempre.
Rubén, eran tres puntos.
Rubén Sobrino, sí. Més enllà de la qüestió del Cádiz, evidentment que no, diguem-ne, que no ens incumbeix tant.
Ens és igual, bàsicament.
Sí, no, però la qüestió de les mans sí, perquè aquí, han sigut sí, dos penals per dues mans en el 85 i en el 102.
Sí, sí, sí.
I
sí.
Dues mans bastant...
flagrants.
No, bastant interpretables amb aquesta nova llei.
Flagrants, em refereixo al cas aquest de que sempre estem constantment... Ah, en casos estranys, en casos que no són clars, en casos que són monumentalment conflictius. En fi, 13 minuts per sobre de les 11 de la nit. Hem parlat de tot el que implica la qüestió estrictament esportiva, llevat de les apreciacions sempre correctes de Juan Irigoyen al respecte i que seran perfectament documentades per als cas dels equips italians.
De què m'hablas? De l'Inter i del Milan? Sí, no, sí. Miré recient en la Champions 2006-2007 l'Inter juega. Y el Milan juega, el grupo G, creo, el último. O sea, que no sé, por eso. En este caso, la Juve no, evidentemente, estaba en segunda división.
Sí, sí.
Y le habían hecho parte del título también a la Juve.
Sí,
la Serie A le había sacado el título.
Saliva desposeïda el título, sí. Veurem què acaba
entonces
passant.
No acreditava que pueda competir en Champions League.
Sí, 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 sí. Abans de la publicitat, però... això és, insistim, com l'afectació esportiva que déu-n'hi-do el que pot arribar a ser o no, veurem a veure el què. Però a part, més enllà d'això, també volem veure, diguem-ne, la perspectiva estrictament jurídica, quin és el calendari, què ens espera a partir d'ara i, sobretot, què li pot passar a, o què pot, quines penes poden tenir aquells imputats, aquells denunciats avui per la Fiscalia. Per això tinc a l'altra banda del fil telefònic l'especialista en dret penal, el Marc Molins. Hola, Marc, què tal? Bona nit.
Molt bona nit.
I gràcies per atendre'ns a aquesta hora. A veure, senyor Molins, posi'ns un punt de calendari. Ara què ha de passar després d'aquesta denúncia presentada per Fiscalia?
Bé, formalment la denúncia el que representa és el posar en coneixement d'un òrgan judicial, en aquest cas el jutjat d'instrucció número 1, una hipòtesi. Aquest jutjat d'instrucció el que farà és contrastar, ha de contrastar si els indicis referits en aquest cas per la Fiscalia suporten el filtre d'aquesta fase que anomenem d'instrucció, i si efectivament es supera aquesta instrucció aniríem a una fase intermitja i posteriorment a un judici oral. Aquest és el calendari molt a grosso modo. Sempre és difícil fer estimacions temporals, però el que ens diu el legislador és que els plaços per la instrucció estan tancats, és a dir, com a màxim poden durar un any, tot i que la llei contempla la possibilitat de que s'estableixi alguna pròrroga.
Val. I més enllà d'això, tenint en compte la tipologia de delictes pel qual estan sent denunciats tant les persones que han estat denunciades com el Barça, quines penes s'estipulen dins d'aquests delictes?
Els delictes són relativament heterogenis, és a dir, estem parlant de delictes contra el patrimoni i els de falsedat, i potser el més significatiu que hi ha sobre la taula és el de corrupció entre particulars en l'àmbit de competicions esportives. És molt difícil i a banda, no crec que pugui afegir massa valor des d'aquesta perspectiva fer un sumatori de penes, no? El que hem de fer és invocar la presumpció d'innocència, hem de confiar en la justícia, s'ha de tramitar aquesta fase d'instrucció, però si efectivament es confirmessin els indicis, les penes que porten associades aquests fets delictius poden deixar repercussions personals en forma de penes d'efectiu compliment, penes que no es podrien suspendre si finalment s'imposessin.
I de quan estaríem parlant?
Els marcs penològics són relativament oberts. Si no recordo malament, la corrupció entre particulars en l'àmbit de l'esport té una pena que va de 6 mesos a 4 anys. I les administracions deslleials i les falsedats en documents depenen en alguna mesura de les circumstàncies concretes de cada cas.
Val.
Però insisteixo, en la mesura en què parlem de penes a priori en abstracte superiors a 2 anys, la seva gestió, si finalment s'imposessin, i evidentment sempre
tocant
la presumpció d'innocència,
pues
serien penes que serien d'efectiu compliment.
Val. I acabo amb l'última. El Barça ja va ser condemnat pel cas Neymar. En cas que torni a ser condemnat al Barça, com a persona jurídica, quines implicacions existencials, per dir-ho d'alguna manera, si m'ho permet, tindria?
Per mi la màxima implicació, i ho dic com a soci del Barça i com a culer convençut, és la màxima implicació és la reputacional. És a dir, no hi ha pena, no hi ha condemna més gran que la que representa el fet de veure's involucrat en un procediment com aquest, amb aquesta teologia, amb aquestes hipòtesis fàctiques, no?, que atenten directament contra les premisses vertebradores del món de l'esport i del fair play. Dit això, evidentment, l'existència d'un antecedent penal no és una bona notícia per una entitat que ha de defensar el seu bon nom i la seva innocència davant d'un tribunal, davant d'un procediment judicial, tot i que l'antecedent del cas Neymar no generaria un efecte jurídico-penal perniciós perquè no és un antecedent computable en el sentit que pugui agreujar una eventual segona condemna,
val,
perquè no hi ha reincidència en la mesura en què són fets delictius heterogenis molt diferents entre si.
Val. Queda dit, també per alliberar determinats neguits que puguin tenir també els aficionats del Barça. Senyor Molins, com sempre, un plaer. Gràcies per clarificar una miqueta tota la qüestió jurídico-legal. Una abraçada.
Gràcies, abraçada forta.
Bona nit, bona nit. 18 minuts per sobre de les 11. Si és que aquí n'hem de saber de tot, Ferranet. Hem de saber absolutament de tot. Déu-n'hi-do.
Que completo el programa d'avui, no?
Doncs espera't.
Ui, doncs encara falten coses, eh?
2 minuts... A veure com dic això.
Suspenes.
3 minuts per sobre d'un quart de 12. Sempre em costa molt dir l'hora, de la mitjanit.
Per què 3 minuts?
Perquè són un quart de 12, coi, són les 11 i quart, i ara són...
No, les 11 i 18. Quart no són. Són
un quart de 12.
Un quart de 12 i 3 minuts.
Fem una pausa, i quan tornem, no volies programa complet, Jaume Roures, el tu diràs.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar. Saps com es diu optimisme en alemany? Optimismus. Fàcil, oi? Doncs així de fàcil t'ho posa Opel si ets empresari o autònom, perquè arriben els dies pro empresa d'Opel. Només fins al 20 de març, condicions excepcionals en tota la gamma Opel. Descobreix la tecnologia alemanya del futur. Vine al teu concessionari o entra a opel.es.
Vols saber una cosa?
Cuenta, cuenta.
Compte 10.
Què?
Doncs que amb el programa d'IBP t'estalvies 10 cèntims per litre cada cop que poses gasolina. I pots gaudir de molts més avantatges utilitzant la targeta amb IBP.
Anda.
No, anda no, en cotxe. Ja saps, compta amb nosaltres. Compta amb 10 cèntims per litre. Consulta les condicions a IBP.es.
Ei, ja és aquí, la tornem a tenir, l'Expo Fira Kilòmetre Zero. El 9, 10, 11 i 12 de Fira Reus, com cada any t'esperem. I amb descomptes brutals et sorprendrem.
T'esperem a l'Expo Fira Kilòmetre Zero a Fira Reus, del 9 al 12 de març. Entrada gratuïta.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
59.383. 5, 9, 3, 8, 3.
Sèrie
31. 0, 3, 1.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia dels tu diràs.
Amb el Bart Arbal, Juan Irigoy, en el Ferran Martínez, la Marta Ramon, hem parlat abastament del cas Enríquez Negreira, que avui, evidentment, ha fet un pas més, ha arribat als jutjats, i n'hem parlat des de totes les perspectives als protagonistes adients per posar llum en aquesta situació. Però és que avui també hem sabut, Marta, que Josep Maria Bartomeu i la seva mà dreta, Jaume Masferrer, aniran a judici pel cas Barceguet. La jutgessa els asseurà al banc dels acusats per la querella per injúries i calúmnies que va presentar Jaume Roures.
Sí, ho dèiem al començament. Aquesta és la branca secundària del cas Barceguet, que continua en la seva fase d'instrucció. L'expresident del Barça i l'adjunt a la presidència seran jutjats per un delicte continuat d'injúries greus amb publicitat arran d'una querella presentada per l'amo de Mediapro, Jaume Roures. La titular del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona, Alejandra Gil, els imposa una fiança de 100.000 euros sota l'amenaça de l'embargament dels seus béns en cas que no l'hagin dipositada en un termini de 24 hores. Roures va querellar-se com a resposta als missatges negatius contra la seva persona emesos per diversos perfils a les xarxes socials que eren gestionats pel grup Nice Stream, contractat pel Barça entre el 2017 i el 2020 i que es dedicava a desprestigiar figures de l'entorn blaugrana incòmodes per Bartomeu.
És, evidentment, un dels protagonistes del dia, 22 minuts per sobre de les 11. Senyor Jaume Roures, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit. Bé,
M'imagino avui que la querella ja recull els primers fruits. No sé si satisfet o que, sobretot, què n'espera a partir d'ara dels següents passos que s'hagi de fer.
Bé, estar en aquesta situació no és per estar satisfet en general. El que passa que el que és bo és que s'aclareixin les coses i la responsabilitat de cadascú. I bé, al final és que tot, no? Si anem comptant...
Sí, sí.
La cosa es fa molt llarga, la qual cosa vol dir que estaria bé que féssim una reflexió, no? El Barça, les seves juntes, i el seu funcionament i totes aquestes coses, perquè si al final doncs tothom pot fer una mica el que vulgui i el diner circula de qualsevol manera i les maniobres també, doncs haurem de posar més mecanismes, no? I més filtres i més controls.
Fins ara els mecanismes han funcionat poc, senyor Roures, o com a mínim d'això en deriva el funcionament intern del club, perquè avui també, déu-n'hi-do amb tot el que estem sabent del cas Negreira. Ara de seguida també li pregunto. Abans, però, que la jutgessa segui al banc dels acusats tant Bartomeu com Masferrer, dona pistes del que pot acabar passant amb el cas Barceguet encara en aquesta fase d'instrucció?
Bueno, jo prefereixo dir-li Bartogate, no?, perquè al final... Diguem-ne, el club pateix per coses que fan alguns directius, llavors no continuem embrutant el nom del club. Bueno, les pistes estan clares també, perquè l'Audiència Provincial va marcar un llistó sobre com s'havien de considerar tot tot el que s'havia fet amb els diners dels socis per pagar-li a una gent perquè es dediqués a insultar, diguem, els creguts enemics, no? Perquè també veus el llistat i penses i perquè un és un enemic, no?
Ha arribat a entendre-ho per què? És a dir, a veure com li pregunto. Després de tant de temps, ha arribat a entendre per què era un objectiu amb tanta vehemència, com hem vist de l'entramat del Bartoguet que diu vostè? Li pregunto des d'una perspectiva quasi bé personal, senyor Roures.
Vaja, és que tot el temps que van aparèixer doncs, la compte de Facebook, els comptes de Twitter i tota aquesta campanya, algú em va comentar que això podia ser directius del Barça, i he de dir que no, o sigui, que no m'ho vaig creure, no vaig pensar mai que això pogués ser cert fins que va esclatar tot el tema de Nice Stream, no? Mm. Llavors vaig veure que sí, que efectivament un no pot anar amb el lliri a la mà amb aquest món, però jo crec que la gent quan està en aquests grans clubs no? Hi ha gent que perd bastant l'oremus, ja ho hem vist en general, no? I bé, llavors té actuacions d'aquestes, ja s'ha vist també amb el Negreira i s'ha vist en casos anteriors. Mm. O sigui que no, moltes vegades és difícil trobar una lògica, i jo a part de defensar això que se'n podria dir la meva honorabilitat, la gent ha de tenir en compte que aquestes coses fan molt mal a l'entorn. Jo me n'enrella i els meus fills ara se n'enriuen. Quan no eren tan grans doncs fa molt poca gràcia, no?, el que puguin dir els companys d'estudis i totes aquestes coses. Vull dir que això és el que s'ha de valorar en definitiva. A mi les tonteries que se li acudia a tota aquesta gentussa, començant pel Barto i acabant per Nice Stream, doncs no, em rellisca bastant, però primera no és permissible que des d'un club es tirin els diners amb aquestes coses, i després una de veure el mal que li fa al seu entorn.
Parlant de, no sé si llançar diners, de fet tot està en fase d'investigació, per tant no sé exactament què dir-li dels diners del cas Negreira, no sé si dir llançar, no sé si dir embutxacar, per tant me'n reservaré quina és exactament la paraula. Vostè parlava de l'entorn i parlava del mal que es fa a l'entorn. Ara estem parlant d'un cas que, i vostè que coneix perfectament el món blaugrana, els ismes famosos, ara estem parlant d'un cas transversal, o com a mínim en la fase d'investigació afecta a moltíssims anys. En aquest sentit, què és el que pensa llavors vostè de tot aquest cas Negreira? Perquè si estem parlant de llançar diners, aquí hi ha moltíssimes preguntes.
Bé, és. O sigui, quan dic llançar diners, no em refereixo només al fet físic, sinó a la manca de controls, no?
Sí.
I no només a la manca de controls, sinó que aquí, quan ets un directiu important i tal, pots manegar els diners com de qualsevol manera. I això és molt perillós.
I irresponsable a vegades.
No, evidentment, sí, quan financies operacions com aquestes que estem parlant, doncs evidentment és absolutament irresponsable. Per tant, o sigui, fan falta controls, però controls de veritat. Jo em pregunto, amb el tema Negreira, no sé, els auditors, no, en tants anys, no? Vull dir, això a casa meva no podria passar, no? Perquè tenim uns auditors que sempre van preguntant tot el dia pels contractes, les factures i tal i qual. Llavors ens sorprèn molt que durant tants anys i amb unes quantitats significatives no haguessin saltat alarmes.
Segur.
Per part de l'auditor, per part dels responsables financers. És molt sorprenent, no? Perquè quan un és una empresa com el Barça, que factura centenars de milions, doncs els controls externs i interns han de ser efectius.
Sí, sí.
Llavors és molt sorprenent. sorprèn que això no hagi funcionat. Sí. Com que la porta va dir que donaria explicacions a través de la feina que s'està fent, doncs suposo que també en les explicacions del que ha passat es donaran alternatives perquè això no torni a passar, no?
Sí, sí. Vostè, de fet, en aquest sentit, va avalar també, va formar part de l'aval perquè Joan Laporta arribés a la presidència. Creu que va massa tard amb aquestes explicacions que està explicant?
Bueno, jo no crec que vagi massa tard perquè s'han d'explicar moltes coses de molt temps, no? I a més, ell tampoc hi era últimament, no. Bueno, vull dir que això es va acabar el 18 i ell no hi era. Llavors espero que...
Però si qui era abans, durant aquesta època sí que hi era.
Que aquesta tardança tingui a veure amb que s'està fent una feina efectiva que permetrà explicar als socis i a tothom, perquè ara això ja desborda el marc del soci blaugrana, doncs què ha passat realment i com, quines mesures prenents perquè no torni a passar i de qui són les responsabilitats, no? Encara que la fiscalia ja n'apunta unes quantes.
Sí, sí. De fet, en aquest sentit, el senyor Laporta ha apuntat Javier Tebas com un actor necessari, per dir-ho d'aquesta manera, perquè sortís a la llum el cas Negreira. Vostè els coneix molt bé, a tots dos. Ho veu possible que sigui així?
Bé, el cas Negreira va néixer per Hisenda, no? O sigui, per Hisenda i per culpa del Negreira, pel que sembla.
Sí, sí. Però que ara surti a la llum...
Ser, no? Perquè al final la gent, doncs, per tant l'Oremus, que li paguen moltíssims diners i té la necessitat d'intentar enganyar Hisenda també al mateix temps, no? Per això, si mirem les hemeroteques, trobarem una pila de gent que cau per aquesta tonteria. És millor pagar els impostos i que no t'empaitin, sobretot quan estàs en fals, com estaven aquests senyors. No crec que... O sigui, el problema Tebas i Barça va més enllà del cas Negreira, però és evident que la Lliga, la Federació, els àrbitres s'ho han de prendre seriosament, no? Perquè, vull dir, o sigui, tants anys, doncs és difícil que la gent... O sigui, els àrbitres no se n'han adonat de res durant tot aquest temps. Mm. Doncs tampoc. Vull dir, quan estem parlant d'un vicepresident, no?
Sí, sí.
Però a mi em sembla normal que les institucions del futbol doncs estiguin amatents amb aquest tema, perquè és un tema que posa en qüestió la competició com a tal, no?
Li entristeix això? És a dir, com a soci del Barça, li faig la doble pregunta. Li entristeix el que està passant, per una banda, amb tot el record del gran Barça dels últims anys, i per altra, vostè creu que el Barça ha pagat per favors arbitrals?
Mira, jo el que crec honestament és, això és un mecanisme que podríem dir molt nonyista, no? D'aquella mentalitat de fa, bueno, anava a dir 20 anys i potser en fa 30, ja no. Ja em perdo, no? D'aquesta mena de mesquinesa per tocar una mica totes les tecles i això acompanya el victimisme, no? Com Madrid ens protegeix amb els àrbitres o el que sigui, doncs llavors nosaltres qualsevol cosa val. I això no és cert, perquè diguem, el Pep ja ho deia, no? Potser sortim en desavantatge a competir, però llavors el que hem de fer és fer-ho millor, no fer-ho pitjor, sinó fer-ho millor des de tots els punts de vista, començant pel que podríem dir ètic. I aquesta ètica doncs és el que brilla per la seva absència i és el que explica doncs aquesta mena de no? Molta gent, trobaràs molta gent que dirà que bueno, que això s'havia de fer perquè els altres no sé què i no sé quantos i si volem guanyar esportivament i volem guanyar com a entitat, doncs jo suposo que hem de ser una mica més seriosos, no? Més professionals i també més ètics. El victimisme, al final, l'únic que genera són coartades estúpides i actuacions d'aquesta mena que no ajuden a res.
Jaume, com li va a Irigoyen hoy? Esta erosión del prestigio de los últimos cuatro presidentes del Barça,
¿Cree que pone en jaque, de alguna manera, el modelo de propiedad?
No, no. Jo crec que ara s'ha posat de moda, no?, el tema del model de propietat. El que posa en qüestió és una cosa que també explica per què el Barto i companyia disparaven contra mi, perquè jo ho explicava abans. O sigui, si ve el Paris Saint-Germain, et dona 222 milions i a final d'any tu declares 30 de benefici, és que n'has perdut 190, no? No, això són sumes i restes, no hi ha que ser... I si fas el traspàs dels porters amb el València i el traspàs amb la Juve de l'Artur i tal, és que estàs fent trampes que no sé per què tampoc els òrgans de control no van veure en el seu moment. Tot això és evident. Llavors, amb això el que vull dir és que no es posa en qüestió el model de propietat, sinó que el soci ha de ser més responsable, que no pot ser que s'aprovin pressupostos de 1.000 milions amb 150 vots de 4.000 compromissaris. Vull dir, no... Al final, quina és la realitat? Que la gent el que m'interessa és que entri la pilota. I totes les altres coses li preocupen quan esclaten, com ara, no? Mm. Però si ara els resultats són bons i el Barça, espero, guanyi la Lliga, malgrat tots aquests problemes, doncs segurament tot això quedarà en no res. I aquest és el tema. Vull dir que des de dintre ens ho hem de prendre més seriosament. I les juntes doncs també han de buscar un mecanisme que si el compromissari nomenat no va, doncs que vagi un altre a substituir-lo. Però l'òrgan de govern ha de ser un òrgan de govern efectiu, no? Mm. No pot ser el que deia això, que 180 votin els pressupostos de 4.000. Això no és representatiu de res i això és el que s'ha d'arreglar. El dia que funcioni això, no posarem en qüestió el model de propietat, encara que jo penso que és allò que se deia manifiestament mejorable, no? Però és una altra discussió. El que ens sap greu ara no és la merda que cau sobre les juntes, el que ens sap greu és que el que es taca és una trajectòria esportiva, no? Es posa en qüestió ara si el Barça era un model de joc mundial o resultava que els àrbitres pitaven a favor, i això és el que hem de defensar, no? que hem creat un model de futbol universal i admirat, i això no es pot posar en qüestió.
I en aquest sentit, Jaume, veient aquesta absència de controls econòmics ja des de fa tant de temps, sembla com evident que són així o hi ha aquests problemes perquè els diners són dels socis i no són dels que dirigeixen. Aleshores, realment confies que hi hagi amb aquest model de club una manera de poder-ho controlar, o és perquè només serà possible quan els diners siguin d'un inversor, sigui d'una altra manera de model de club? Amb aquest model de club actual realment poden haver aquests controls econòmics?
Però és que si això, o sigui, això tampoc seria acceptable si fossin accionistes, diguem-ne, entre cometes, normals, eh?
No, o sigui, però perdrien ells els clars, no, serien seus. Serien seus,
clar.
El
model
clar. De propietat, el tema de la galeria té a veure amb uns conceptes. I que un propietari d'un club fes el que ha fet el Barto o el Mas Ferrer, encara que fos amb els seus diners, tampoc és acceptable, no? No, diguem-ne que la frontera no està aquí, però més enllà dels diners, com pot haver-hi un directiu, aquest que va morir l'any passat,
sí,
que cobrava i després repartia? Ja, això ja no té a veure amb els diners, té a veure amb els mecanismes de control intern i de funcionament, no?
Mm.
Vull dir, no, però això no... Diguem, el model de propietat no determina això. El model de propietat potser ho pot fer més fàcil o no. El que determina això és que la gent per a l'Oremus i pensa que és tan poderosa que s'ha de defensar de no importa quina manera davant teòrics enemics. No?
Sí, sí. Acabo amb l'última. Si ningú té res més a dir a la taula. Ha parlat de gestió seriosa, de gestió responsable, d'un govern efectiu i transparent. del que portem fins ara, crec que portem un parell d'anys de gestió de la, del segon mandat de la directiva encapçalada per Joan Laporta, estàs satisfet amb, en aquest sentit, amb la gestió fins ara feta?
Bueno, la gestió és... Jo crec que no ens fem l'idea exactament de lo malament que està la situació del club, eh? Vull dir que no, i el que això determina el dia a dia i les possibilitats i tot el que vulgueu. A mi l'únic que... O sigui, torno al que deia sobre les assemblees. No vull barrejar-ho amb com sortim d'una situació on no només no hi havia res, sinó que i no només hi havia un superforat, sinó que el que hi havia eren unes càrregues de profunditat del futur,
sí, sí, impressionant, sí.
No? Que encara duren i que encara serà difícil de superar.
Doncs hi pregunto d'una altra manera.
Però en això sí. El que has de fer és ser més transparent, que el soci jugui un paper més important, fer-lo més responsable. Vull dir, jo el que critico de quan es diu el club propietat dels socis, bueno, si el club és propietat dels socis, quan fan falta diners, els socis ens hem de retratar, no? És el que passa a qualsevol companyia. Però en tot cas, més enllà de retratar-nos, doncs el que s'ha de fer és ser més exigent amb els mecanismes de control, en saber exactament què passa i, a més, ser més participatiu.
Sí, sí,
vull dir que no és culpa de la Junta si només voten 180 de 4.000, no? Perquè vol dir que hi ha 3.000 que ni s'han acostat per allà, encara que sigui dia de partit i totes aquestes coses, o ara que es pot fer telemàticament, doncs mira que és fàcil enxufar-se, estem enxufats tot el dia amb 50.000 zooms d'aquests, doncs, vull dir, cridem-nos també, siguem autoresponsables nosaltres mateixos també, no?
19 minuts i la mitjanit. Senyor Roures, gràcies per haver-nos atès a aquesta hora, que sabem que és tard i el dia ha estat llarg. En seguim parlant.
Molt bé, fins aviat.
Fins aviat. 19 famos, minuts i la mitjanit.
Famos vot electrònic, eh?
Sí. Què vols dir?
No, que vull dir que tornem al món.
Ah, val, que malgrat que tot el que, no, que s'hagi aconseguit
no,
això...
Sí, que vam parlar molt l'any passat també amb Víctor Font, que era l'abanderat del vot electrònic, i ara tothom reclama més participació i més control del soci, que em sembla molt bé.
Sí, sí.
Però fins ara aquest model de club, i estic d'acord amb la línia del que preguntaven el Juan i el Marc, aquest model de club, o hi ha coses que han de canviar, o no sé fins a quin punt...
És que és a dir, en el moment en què...
Pot ser solvent en un futbol
I sobretot,
actual, amb que es mouen aquesta quantitat de calés, i jo crec que ha de ser solvent i ha de seguir aquest model de club en el Barça. El que passa que han de canviar coses des de dintre, com, sobretot, la participació i el control del soci. Que
I el primer en voler-ho controlar i fiscalitzar el club ha de ser el soci. Totalment. Perquè hi ha una part dels socis que sempre és acrítica.
I que ara estan girant la cara. Que ara estan girant la cara, que jo no entenc com encara no hi ha cap soci del Barça que s'hagi personat en tot aquest cas. O sigui, jo, com a soci del Barça...
Perquè segurament voldria... compren el discurs de la teoria de la conspiració i no es fan les preguntes de cap on
tots,
han anat els diners.
Perquè, escolta'm... No, i no t'ho dic per tu,
Marta, però...
En aquest club sempre hi ha hagut bàndols i trinxeres, i quan hi ha hagut segons quins casos...
Però aquest cas és original, perquè engloba totes les trinxeres.
Sí, és original. Llavors, que ha fotut estar el Barça... que en un moment que no hi ha trinxeres i que realment el que val és la salut del club i la reputació del club, ningú tingui dos dits de front per personar-se davant de la justícia i demanar explicacions sobre aquest cas i aquesta llòfia que ja portarà el Barça no sé durant quants anys.
¿Puedo hacer una pregunta a los cuatro? Si el Barça termina siendo Sociedad Anónima Deportiva, ¿creen que el Madrid lo va a terminar siendo también?
Jo crec que la vida dels dos clubs van molt en paral·lel.
Aniran de la mà.
¿Y quién se quedaría con el Real Madrid?
Florentino Pérez.
Florentino Pérez.
No tengo más, nada que preguntarle.
Están sempre...
¿Qué estás insinuant?
No, nada, simplemente deixa una pregunta.
¿Y qué es quedaría el Barça?
¿Estás pensant en JP Morgan, per exemple, que ja s'està ficant en l'espai Barça?
Sí, me hace ruido.
Dues reflexions abans d'anar a la publicitat. Hem de fer publi, oi, Ferrus? Una...
No escuchamos la canción no, de los viernes.
Em sembla molt interessant aquest debat que estem
tenint. Per això, sí, i l'allargarem tant com vulgueu. Sí, sí, no, no, és que he de fer públic, perquè si no, no...
Ah, no, perdona, no volia portar contrari a l'editor d'aquest
programa. Tenemos que comer. Hablemos de vos divertido, por favor. Hablemos de tu corte de pelo.
Ara en parlarem. L'Àlvaro avui estava molt content, us envia records a tots, el meu barber.
Home,
abans, estic molt d'acord, jo vaig dir la setmana passada amb el que diu el Ferran. Per mi, crec, és la meva opinió, eh? Una actitud, tu deies d'Ogi Safron, per mi una actitud madura és aquell que no mira cap a l'altra banda quan hi ha un problema.
Que quan
hi ha merda, no és ni seny. Jo entenc que ha de ser difícil i ha de ser dur acceptar que tens el pis fet una merda. Però el primer pas per netejar-lo és acceptar que el tens fet una merda. Tu pots seguir vivint en la immundícia si estàs a casa teva i la merda es va amuntegant. Per tant, en aquest sentit, estic totalment d'acord amb el que dius, Ferran.
M'agrada molt que hagis fet servir precisament tu aquest exemple del pis fet una merda.
Gràcies, Ferran, mare meva.
Que el té impecable,
sí,
sempre.
Sí, exacte.
Jo estic pensant que... Bueno,
això per una banda...
No escuchem el Friday I'm in
Love. Ara, això, però vols escoltar, que m'estic posant seriós. Això per una banda, estic en plan meeting. I per
perdó.
Recordem que tot això, bé, a les portes, i em corregiràs, Marta, si no és així, d'un finançament pel l'Espai Barça, encara no tancat.
No es posen d'acord amb els interessos i fins i tot ja veus que diuen que si s'acaba resolent a l'abril no passa res, sí, quan s'havien fixat el 31
de març.
El 31 de març com a límit a la directiva.
I de l'inici...
Si tanca l'abril tampoc passa res.
Chipi Morgan iba a financiar la Superliga, no?
Sí, okay. Es que no lo he dicho, no lo he dicho
en
plan casual, ahora lo has pillado, ha sido un poco, una mica de ratán.
Pero son las 12 menos cuarto de la noche y este me tiene acá hablando.
Y de una y de la otra banda, recordem que s'acaba d'iniciar un meravellós acord de patrocini amb Spotify, que jo estic convençut que els màxims dirigents de Spotify com a empresa, home, això gràcies segur que no els fa. Perquè, i ho ha dit abans, no sé si ara han passat moltes veus per aquí, però algú ho ha dit, que el dany reputacional pel Barça és complicat.
Marc Molins.
És molt fumut.
Vam a tema con las cripto,
No, és molt fumut, és molt fumut. Per tant...
Perquè, clar, la posició del Barça, la posició negociadora del Barça a l'hora de dir-los als inversors que no està d'acord amb els interessos i que no volen anar més enllà del 6%, la posició de força del Barça on queda amb aquesta crisi reputacional d'aigua entrant per tot arreu ara mateix en el vaixell?
I oferim realitats. No volem ser pessimistes, però la realitat és el nostre deure explicar-la, i ara mateix és aquesta. I escolta'm, i ara parlarem de futbol, que les coses van molt bé, eh?
Sí, però...
Però la qüestió és aquesta. Una pausa i tornem.
RAC 1. El futur és l'habitatge municipal i adaptat per persones grans. Per facilitar-los una millor qualitat de vida, construïm habitatges que, a més d'estar preparats per guanyar en autonomia i seguretat, tenen serveis de cura i espais comuns de lleure. El futur ja és present a barcelona.cat/habitatgesgentgran. Ajuntament de Barcelona. Ràpida, àgil, intrépida i muy avispada. Llega la reina de la colmena. Llega la nueva Honda Hornet 750, potencia, diseño y carácter para que saques lo mejor de ti tanto dentro como fuera de la ciudad. Ven a probar la nueva Hornet 750 en la red oficial de concesionarios Honda de la provincia de Barcelona.
RAC+1, podcast.
RAC+1 i Borges presenten Respostes que alimenten, el podcast de salut i nutrició de RAC+1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Tots som
més
1.
Actualització constant a RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1.
RAC1.cat.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
I la mitjanit, amb el Ferran Martínez, amb el Marc Marvà, amb el Juan Irigoyen. T'agrada aquesta cançó, Irigoyen?
Me gusta mucho.
Qui la toca, aquesta cançó? De qui és?
Como no lo digas.
De Cure, val, val. Crec que era el Mundet que estava ahí escoltant de Cure com un boig, si no m'equivoco.
De Cure és...
Ah, no, però també em va dir que aquesta...
El vaig veure...
Sí, però em va dir que aquesta està molt repetida, ja, i que potser hauríem de buscar.
A mi m'agrada molt Boys Don't Cry,
hay una película que seguramente Marta Ramón vio, que ella es una experta.
Sí.
No empieces así, porque ahora me vas a hacer quedar mal, porque no l'hauré vista.
Un de per al·lusions està apareixent.
Sweet Street.
Com?
Sweet Street?
Sí, o sea, Sing Street. De unos irlandesitos.
No la vi.
¿Por qué? Que diminutos.
Irlandesitos.
Eran pequeñitos. Eran unos fullets irlandeses.
Eran adolescentes. O sea, tenían 16 años. ¿Cómo
Sweet
que?
Sweet Kids.
Sing Street. Irlandesito, ¿cómo se le dice si eran chiquitos? ¿Cómo le digo?
Sí, así.
Irlandesotes.
No. Nens irlandesos.
Exacte, nens irlandesos.
Un catalanote.
Hola, Marc Monté, què tal? Bona nit.
Bona nit.
A veure què està sonant ara.
Boys Don't Cry, The Cure.
Aquesta també està bé.
Temazo.
No.
Suada.
Clar. Aquest és el tema. Era l'altre que havies posat ahir a Twitter, Friday, i...
Aquestes dues, sí. Correcte.
No hem encertat, eh?
No. I li vaig fer una llista especial a Albert Bermúdez.
Com? Tu la vi, m'agrada.
La vaig veure.
Com va passar el calor i frio en tan poco tiempo?
Perquè està, pobre, està cansat, sí, perquè porta moltes hores.
Porto tralla. Però sí, li vaig fer una... Em diu Albert Bermúdez, diu... El meu pare és molt fan dels Cure, però jo només conec Boys Don't Cry i It's Friday, I'm in Love. Dic, tu tranquil, Albert. Et preparo una llisteta, te l'envio per Spotify, i la vaig crear i li vaig passar.
Home, boníssim.
Bé, 40 minutets, 8 temes.
Val.
Allò, imprescindibles de Cure. Ah. I, és una gran banda. No,
en tenen moltes.
Això, home, sí. És el dels 80, molt, molt genuí, molt autèntic.
Quina és la teva favorita?
Avui m'està quedant amb The 13th.
Val.
De no tampoc a tu edat.
No.
Sí, és una banda
dels 80.
Por naturaleza.
També et dic una cosa, eh?
No,
la música passa una cosa, que hi ha vegades que t'arriben tard.
Sí.
I a mi els Cure em van arribar a darrere dels 25.
Però quiero decir, no és U2. Que trascendió los 80, que es una banda de los 80.
Home,
los 90.
The Cure,
decime un disco de Cure de los 90.
Un moment, val. Jo volia fer l'apunt, això no és Raxen 5.
Això és la tertúlia de The Cure.
Gràcies, hem un temps de fer el bàsquet. Perquè si no ja sé que estaran aquí aquests dos parlant de música fins que la una de la matinada.
Informació judicial, informació musical.
Sí. I ja la gent ja ens fot prou...
Lewandowski, diumenge.
Exacte, castanyes, perquè no parlem del que hem de parlar. Vinga.
Què grup de música seria Lewandowski?
Bueno,
què grup de música seria Lewandowski?
Sí.
Quin grup li posaries a la seva manera de jugar?
Montet diu Wagner. Només et dic això.
No, que sí, però ho és.
Lewandowski, Marta Lewandowski, que, com hem vingut explicant des de fa molts de dies, estarà diumenge a Sant Mamés.
Sí, diumenge estarà a Sant Mamés. De fet, s'ha entrenat amb normalitat amb el grup. Era ja la previsió, havia d'estar-se unes dues setmanes de baixa. La veritat és que el polonès s'ha sentit bé, ha treballat bé i diumenge viatjarà a Bilbao. Haurem de veure quina és la seva participació i el seu protagonisme, però la idea és que rodi, evidentment, la gran cita que tenim tots al cap és el clàssic de diumenge que ve, 19 de març.
Interpreteu d'una manera tan important aquests dos partits que venen, enteneu-me, és evident que és molt important, però que sembla que s'hagi d'acabar la Lliga d'aquí dos partits.
Queden 14 partits, eh?
Però pot ser molta feina aquests dos partits que venen.
Ara estem a 9 punts i com a mínim si guanyes els dos partits te n'aniràs a 12, quedant 12 partits. Home, la diferència ja és molt gran, eh?
El Madrid està grogui, jo crec que hay que pegarle ja.
I sobretot que el Madrid, el que dèiem amb el Barça que li podia passar factura al desgast de l'Europa League, crec que amb el Madrid li pot afectar molt també el fet de jugar Champions i estar tan despenjat a la Lliga. Ara has de prioritzar i crec que el Madrid, per la competició que és, prioritzarà la Champions abans que la Lliga, sobretot perquè el Barça està ja molt lluny.
Però el de diumenge és... O sigui, sí que el trobo fonamental, el de diumenge, en el sentit de... És una de les últimes places on el Barça pot punxar, veient els 14 partits que...
Pràcticament
que
li queden, no?
Sí. L'última. Per tant, si tu guanyes, arribes a 9... pots punxar contra el Madrid. O sigui, crec que el factor psicològic i emocional estan a dos partits, perquè serien dos, eh? Imaginem que el Barça guanya contra l'Atlètic i perds contra el Madrid, seguiries a dos partits del Madrid, quan has punxat 4-5 a la Lliga. En canvi, si aquest diumenge punxes, el Madrid pot venir a col·locar-se a 3 o a 4. I aleshores canvia molt per mi la visió en la com el Barça emocionalment pot encarar el final de Lliga. Per això el partit d'aquest diumenge el trobo molt més important, sobretot de l'estabilitat que et pugui donar emocional al postclàssic, guanyis o perdis, eh? Sí. Que el propi partit del Madrid.
A ver,
pausa dramàtica, sí, reflexió, introspecció.
Lewandowski de Killers, eh?
Ah,
molt bé.
Està ben lligat.
Està molt ben lligat, gràcies.
Jo diria de Backstreet Boys.
Què?
De Backstreet Boys?
Backstreet Boys és Gavi.
Podríem fer la banda sonora del Barça.
No,
divendres que ve.
Van començar molt fort.
Ara ve una aturada per seleccions.
Jo el tema Backstreet Boys van començar molt fort i després van...
Carai, tu.
És un palet indirecte de Lewandowski.
Té crítica esportiva.
I entre ells han tingut moments a tot.
One hit band.
One hit wonder.
I entre ells han tingut moments de tot, Juan.
Ja. Què estàs dient? No, para. Què estàs dient? Què estàs dient? Que són...
Entre aquí.
Una cosa tipo...
Els companys.
Tipo Xoco i Paul McCartney.
Una mica Oasis.
Cada vegada estic entenent menys el que esteu dient, Juan, del que estàvem parlant.
Això, va, lo que estoy diciendo es una cosa mundialmente conocida, la pillante Xoco Ono y Paul McCartney.
Xoco.
Bueno, Yoko, ¿cómo quiere decir?
Xoco Ono, jo veig a la discoteca.
Sí, jo he trigat una mil·lèsima de segona a saber que s'estava referint a Xoco Ono.
Perdón. Bueno, tengo que hablar del partido de Sant Mamés, ¿no?
El Dani voldria que parlessis d'això.
Però la gente no, boludo.
Jo crec que la gent... És una bona enquesta. Hauríem de fer una enquesta fins a quin punt la gent li interessa més ara partit.
Com la mètrica.
Exacte.
Fem una enquesta.
Jo això de la mètrica no ho miro.
La mètrica en què està?
Què
grup de música seria Lewandowski? Què pensamos?
Com està la curva?
Ara miraré la curva.
Ara la Marta desgranant el que pensa Dani Aguilar.
Endavant, Juan.
El Dani pensa que Juan hauries de parlar del diumenge.
Jo ofereixo els subtítols.
A veure... No hay duda de lo que decía Marc, que estoy completamente de acuerdo. De lo que queda, creo que San Mamés, y por cómo está el Atlético en este momento, que tienen que ganar medio sí o sí, porque Valverde llegó a Bilbao diciendo que lo quería volver a poner en competiciones europeas, y si pierde el Athletic Club, ya se queda, te diría, medio complicado. Y la situación que viene el Barça, que es una situación extraña, es un lugar para reivindicarse San Mamés.
Mira,
y es el peor lugar para reivindicarse, porque es un estadio duro para todos, no es que es duro para el Barça nada más.
Y hostil.
Hostil quizás más para el Barça.
Sí, por eso.
Entonces, claro, es un partido, a mí, te digo, lo que queda, tío, es el partido que más ganas de ver tengo.
¿Sí?
Y tengo una mínima esperanza, que ustedes no lo mencionaron, en el Real Club Deportivo Español.
Ahora en parlarem.
Tengo una mínima esperanza de
depositar. Uy, doncs, aquí... veig algunes cares a la taula que ara m'agradarà saber exactament què vol.
¿Por qué que estás contra lo que estoy apostando yo? Contra José Lu. Que volvió, vuelve José Lu.
Jo no tinc cap esperança.
Jo estic esperant que vingui un camí per opinar.
Fem una pausa, rematem aquesta perspectiva de l'Atlètic Club Barça de diumenge i de seguida el Joan Camí amb tota la informació i després...
Cap esperança.
Conversa amb Pacheco, amb el porter de l'Espanyol.
Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Ja has arribat. M'estan reclamant la comanda.
El GPS marca Agapito Méndez 28, però no hi ha ningú.
Àlaba.
No, Àvila.
Ai, mare meva.
Si la tecnologia es posa difícil, passa't a la tecnologia elèctrica amb la gamma Citroën Pro en els Business Days. Ofertes úniques amb estoc disponible fins al 20 de març. Condicions a Citroën.es.
RAC+1 Podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Què fa que un emprenedor sigui únic?
Work hard and make progress.
El seu compromís?
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme?
Encara que sembli en conya, no ho és gens i tot anirà bé.
Tocar de peus a terra?
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses?
L'eina fa la feina i la mà que la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC+1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
Change the world where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa.
Ei, que som al 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Tu diràs amb Aleix Pariser. Tu diràs amb Dani Aguilar. Maxus, furgonetes elèctriques amb fins a 11 metres cúbics de capacitat, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.